Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
És aquesta una comarca de serveis? Era una comarca industrial? Avui, com a mínim, tindrem l'oportunitat d'acostar-nos a dos dels sectors. Un, que sempre ha estat vinculat a la comarca, el sector serveis, i un altre, que tradicionalment o històricament parlant, també ha tingut un pes específic a la comarca. De moment, saludem a la Susana des de l'ADEC. Susana, bon dia, bona hora.
Molt bon dia, Vicenç.
Moltes activitats també per aquests dies?
Moltes i noves activitats, tant d'agenda com formatives, que després al final del programa.
O sigui que abans de l'estiu encara hi ha moltes coses, eh?
Encara
hi ha
moltes coses per fer.
Com els dèiem, avui és un manaman entre el sector serveis i el sector industrial. Saludem a Ramon Pérez de la Clínica Dental de Vinyet. Ramon, bon dia i bona hora.
Bon dia, bon dia.
Acosteu-vos una miqueta més al micròfon, si cas. La crisi ha fet que hi hagi menys gent a les clíniques dentals?
Bueno, ha fet que sigui més selectiu. O sigui, només vas quan tens un problema de dolor, quan fa mal. I clar, això afecta. A més, proliferen molts tipus d'ofertes complexes i estranyes.
Per definir una mica més això de complexes i estranyes?
Sí, bueno, hi ha una varietat de preus en el mateix producte que dona l'engany. O sigui, no pot ser que una cosa pugui costar menys de lo que costa la seva matèria. Però bueno, la gent que necessita conèixer més, necessitarien conèixer més els productes.
Parteixo d'aquí, després anirem desenvolupant.
Sí.
Sempre penjat un tòpic d'un servei car.
Sí, correcte. Bueno, és lo més fàcil quan tens por dir que és car. Perquè jo sempre he dit que és més car, pues, no sé, un pis, un viatge o qualsevol altra cosa. Ara, si estem parlant de salut, tot és relatiu.
D'acord. Suposo que aquí les mútues també hi tenen un paper fonamental.
Sí, correcte.
I no sé fins a quin punt també la crisi ha fet variar la relació contractual entre mútues i clíniques, en aquest cas dentals o de molta altra.
Sí. A veure, les mútues tenen un negoci. És el seu negoci. És tenir afiliats per vendre productes a nivell vertical i horitzontal, com fan els bancs, que també et venen fins a una bicicleta. Pues les mútues també fan el mateix. I, clar, el que volen és quota, treure-li quota, i et regalen les pòlisses, te les regalen. O sigui, les pòlisses dentals te les regalen si tens una mèdica. O sigui, t'imagina el que et poden donar per una cosa que te la regalen. Però, bueno, la gent va i fantàstic.
A una clínica suposo que li interessa tenir mútues?
Segons quines mútues. Hi ha mútues...
Hi ha mútues i mútues.
Hi ha mútues i mútues.
Hi ha mútues i mútues. Somriu i assenteix també Albert Ubau, tot i que ve d'un altre àmbit molt diferent, però segurament Albert Ubau, el senyor Ramon Pé, la Susana, servidor, ha passat pel dentista en algun moment a la vida, o sigui que hem exercit d'usuari, això segur, d'alguna clínica. Albert Ubau, des de Prysmian, bon dia i bona hora.
Molt bon dia.
Preguntàvem abans de començar com estan a Prysmian, i Albert Ubau deia...
Bueno, podríem dir allò d'anar fent, i esperant la propera garrotada, no? No som una empresa mirament industrial, molt orientada al mercat interior, i per tant, doncs, no hace falta dir nada més que deia aquell, no? Vull dir, tenim dos grans sectors cap on ens dirigim, que un és el de la construcció, per tant, ja ho veiem com està, i l'altre és el de les grans companyies elèctriques, que doncs, tots sabem i percebem i intuïm de que les inversions que estan fent els darrers temps doncs, són més aviat tirant escasses, tirant a zero. No? Per tant, en aquest panorama hi ha aquella, la mare de tots els ous, que diu, bueno, feu exportació, no? Que ara és la gran solució per tothom, i diu, anem a més una empresa gran com vosaltres, doncs dediqueu-vos a exportar. I això que aparentment podria ser tan senzill, per una empresa multinacional com nosaltres, resulta que no és tan senzill, perquè els nostres mercats delegats, que se'n diu dintre del món mundial, estic parlant de Prysmian Vilanova, sí. Prysmian Espanya, els dos mercats delegats són tan fantàstics doncs, com Portugal i Mèxic. Per què? Doncs perquè arreu del món hi ha moltes altres Prysmians que ja es reparteixen, diguem, nou pastís.
Anava a preguntar, per entendre'ns, Albert, un mercat delegat és el que la mare... ens permet, de la multinacional
ens permet, té a bé doncs, que nosaltres aquell doncs, sigui un mercat com el nostre domèstic, clar, nosaltres no podem anar a vendre a Anglaterra, no podem anar a vendre a Itàlia, no podem anar a vendre a Rússia, no podem anar a vendre a Xina,
per una qüestió d'estratègia de la companyia,
perquè evidentment doncs, allà ja hi ha els nostres la pròpia empresa doncs, ja hi té fàbriques, ja hi té els seus propis mercats, i per tant en aquesta situació és molt difícil. Llavors això passa amb el cable, diguem-ne, tradicional d'energia, el de la llum. En canvi no passa amb el cable òptic. El cable òptic sí que, diguem-ne, que tenim la possibilitat d'anar a vendre on vulguem, i aquí és on hi ha una diferència avui fonamental entre el que és vendre cables òptics, on les coses, el mercat està tirant, arreu del món, i el cable d'energia, on aquí hi ha més dificultats. Llavors, dit això, també s'ha de dir, una mica per atenuar el cop, de que hi ha països que en aquest moment tenen tanta demanda, o sigui, el mercat els hi està estirant de tal manera que el que fan és, d'alguna manera, doncs, subdelegar-nos a nosaltres per aquell mercat que en condicions normals no hi aniríem, però ara, diguem-ne, que el pastís és tan gros doncs, que permet repartir-ho amb els de la casa i els de fora. I això està passant doncs, a Brasil, està passant en general amb altres països sud-amèrica, Xile, Argentina...
Amb allò que en diuen ara les economies emergents?
Sobretot. I, evidentment, doncs, cap als països del sud-est asiàtic i a la Índia, i en aquests països doncs, hi ha activitat.
Estan dins sota el paraigües d'una multinacional, deu garantir determinades coses, però a vegades es voldria més autonomia per part del propi centre de producció davant de situacions com la que vivim ara?
Sí, és el que estem parlant. Evidentment, nosaltres doncs, estem sotmesos doncs, a tota una política estratègica de grup que, evidentment, té inevitablement té els seus avantatges, i això a l'hora doncs, de fer economies d'escala, que se'n diu, a l'hora de les compres especialment, doncs, evidentment, té unes avantatges competitives importants. I en aquest sentit, doncs, malgrat les dificultats, algunes vegades algú de vegades em pregunta, escolta, i què fa que encara doncs, una empresa doncs, que a més aquest any fem 110 anys a Vilanova doncs, encara s'hagi mantingut malgrat els entrebancs històrics i cíclics que hem anat tenint, no? I avui
fent
per avui...
Fent parèntesi aquí, Pirelli,
Sí, el Pirelli des de fa 6-7 anys doncs, va ser, quan es va convertir de Pirelli en Prismian.
D'aquí els 110,
L'herència són els 110 anys fent la mateixa activitat a Vilanova i en altres llocs, i que a més hi ha hagut un... Continuo on t'ho havia deixat, que és que què fa que encara continuem? Doncs fa bàsicament una qüestió molt clara i molt evident i que tothom entén, que és que el contingut en mà d'obra del producte que nosaltres fabriquem és relativament baix, i mentre el contingut en mà d'obra doncs, continuï siguent percentualment baix sobre el cost del producte, podrà fer que continuem estant produint doncs, en aquest lloc que en diuen Catalunya o Espanya. O
una qüestió molt òbvia a partir del que deia l'Albert Ubau. És més una qüestió de cost de mà d'obra, o és més una qüestió de valor del producte, o ara el que val és el cost de la mà d'obra?
Evidentment, és la interrelació de tot el plegat, però el cost de mà d'obra aquí és car, si el comparem doncs, amb evidentment amb multinacionals com Prismian i com moltes altres, el centre de gravetat mundial, doncs, Prismian és una empresa italiana, però evidentment el centre de gravetat que tradicionalment havia estat a Europa doncs cada vegada s'ha anat desplaçant més
Fem una mala pregunta. El cost de la mà d'obra és car respecte a què?
Respecte a la cosa de la mà d'obra, ni és econòmic ni és car, sempre ho és respecte a altres.
Clar,
quan ho comparem doncs,
ho pregunto perquè sempre hi haurà algú disposat a treballar per menys
sempre. I llavors, quins han estat els exemples més que nosaltres hem viscut com a país hem viscut més recentment? Vam viure d'un moment donat doncs, el nord d'Àfrica, on moltes empreses tèxtils catalanes s'han instal·lat al Marroc, s'han instal·lat en països del Magreb africà, o el que va passar des d'Europa. En un determinat moment, tota la deslocalització famosa, que s'andaven cap a Romania, cap a Bulgària, cap a Hongria, doncs hi havia aquest mateix fenomen. Ara això passa encara més lluny, ara te'n vas cap al sud-est asiàtic, o cap a la Xina, o cap a la Índia. Llavors, el que fa que sigui car o barat, doncs és sempre en relació amb aquests països. Aleshores, mentre siguis capaç tu aquí de mantenir que aquest cost de mà d'obra és evident que és més car que aquells països, però percentualment, diguem-ne, ens estàs movent amb un 7, un 8, qüestió és no arribar al 10%.
Tens els de perdre per això? Perquè, esclar, sempre hi haurà algú que estarà disposat a...
Sí, evidentment, però
vist d'aquesta manera, eh?
Vist d'aquesta manera, sí, però com que el percentual important sobre el cost de producte continua sent la matèria primera, la matèria primera tenim la sort o l'avantatge, diguem-ho així, de que treballem amb metalls, un producte més que metalls, amb productes cars. Llavors són productes cars que el coure, l'alumini, el ferro, els derivats del petroli, polietilens i tots aquests productes, mm-hmm. Això és l'essència d'un cable elèctric. Aleshores, què passa? Aquests són productes cars, a més dels derivats del petroli ja ho sabem, i els metalls també, per tot el que és la pressió sobre la demanda que s'ha fet a nivell mundial, a més són productes que mm-hmm. cotitzen a mercat internacional, que per tant tots els comprem a igualtat de preu.
Què ha passat amb el coure?
Bueno, els països emergents. Els països emergents han fet una pressió sobre la demanda brutal i llavors això ha fet enfilar els costos d'una manera exagerada. Sí, sí.
Per exemple, el fil elèctric està fet del mateix material des de fa...
Sí. Per això dic que el coure...
I ara, quan els diaris apareixen cada dia gent que s'han dut cables de coure de no sé
on... Sí. Nosaltres no ho promocionem, que vagin prenent els cables.
Ja m'ho suposo. En canvi, les dents d'or ja no es posen, eh?
No, ja no es posen les dents d'or.
Ja no es posen.
Bueno, a veure, hi ha certes cultures, persones de certes ètnies, que sí que els hi agrada encara portar-les, perquè és un símbol de riquesa. O sigui, romans, gent de raça gitana...
Sí.
Que el portar una dent d'or representa cap al seu entorn pues
un senyal de distinció.
O sigui, jo he tingut gent que m'ha portat la seva dent d'or per posar-li la dentadura sencera.
Perquè,
o sigui, la postissa.
Se'n fabriquen, Ramon, de dents d'or?
Ja no. No, ja perquè no. L'or aquell era un or de 22 o 20 i pico, o sigui, més alt del de 18, de quilats, perquè era maleable. Llavors sortia, surt ara molt car i ja no, es fa.
Quan dieu molt car voleu dir prohibitiu, sí. Suposo, no?
Sí.
A canvi de l'or, si algú es vol posar un material...
A veure, ara estem posant el titani, que és el material més biocompatible que hi ha pel cos humà, uh-huh. I bueno, els implants són de titani, les estructures són de titani, té una capacitat de treball i de biocompatibilitat molt, molt bona, i el preu tampoc és excessiu.
D'acord. Una dentadura de titani és per tota la vida?
Bueno, se li posa ceràmica per sobre, eh? No sortiràs al carrer.
Ja. No sortiràs com el tauró de James Bond, eh?
Hi ha molts pacients que em pregunten, i això que em faig serà per tota la vida? Jo els dic, les teves dents seran per tota la vida.
Tu no.
No, el que em vinc a referir és que tot es té que cuidar, o sigui... quan té qualsevol element mecànic o element natural es té que anar a fer un control, una revisió. O sigui, no, per tota la vida no n'hi ha res, no hi som nosaltres.
Suposo que ho preguntem perquè per molts això és una inversió important,
sí.
I per tant el primer que es pensa és si aquesta inversió es podrà rendibilitzar amb el temps i si veritablement aquesta despesa doncs és una despesa segura que m'anirà bé, que no tindré problemes en el futur, etc. No?
Sí, a veure, aquesta és la pregunta i jo sempre els dic el mateix, tens que cuidar-ho, o sigui, no, o sigui, t'enganyaria si et diguessis que t'oblides de la teva boca. Jo no vull enganyar, o sigui, si tu cuides, si fas les teves revisions com faries amb les teves dents naturals, pues sí, que ho tindràs fins que et moris. Però clar, si ho deixes, no et rentes, no fas els controls, pues també, encara que et gastis tots els diners
del món, no
tens que controlar-ho i tens que cuidar. Un Ferrari mm-hmm.
també s'ha de cuidar,
li tens que canviar l'oli, o sigui,
s'ha de cuidar. Ha canviat la nostra cultura en aquest aspecte?
Sí, per sort ha canviat.
Cuidem ara... més les dents ara que abans, sí. La higiene bucal, sí. La cuidem més
li
que abans.
Li donem més valor a la boca, li donem més valor. O sigui, jo recordo, perquè mira, aquest any fem 20 anys, recordo al principi que la gent em deia, ja us ho comentàvem, mira, per quatre que em queden, me les treu si em faig una... És que això, ostres, estem parlant de treure una dent, o sigui, és com si em dius talla'm un trosset del dit, o sigui, a veure, és que és una cosa que la fa servir i que serveix per la teva alimentació, per la teva relació social, o sigui, que no és només una dent i ja està.
D'acord, però suposo que segurament allò de la dentadura postissa és com les ulleres, no? Te les poses, te les treus, saps que, diguem-ne, sí, difícilment patiràs algun
sí,
mal per
hi ha,
això.
Sí, però hi ha un procés que molta gent desconeix. O sigui, l'os té una funció, que és suportar les dents, aguantar les dents. En el moment que perds la dent, l'os s'atrofia.
Es contrau.
És com si tu no fas servir un braç, encara que el tinguis bé, de cop i volta et veuràs al cap d'uns mesos que la musculació i tot... O sigui, pues a l'os li passa el mateix, se va encongint, se va atrofiant. Clar, quan ja perdem l'os, què tenim? No tenim res. On s'agafen les dents? On s'agafa aquesta dentadura completa?
Llavors, entesos.
Tens que anar comprant cremes, tens que anar comprant adhesius, coses perquè s'agafi una mica, però ja ni pots posar implants, ni pots posar res. I clar, la mitjana de vida està augmentant. O sigui, sí que hi ha sistemes per posar os, però és fer una intervenció quirúrgica de treure't os d'una altra part del teu cos per posar-te a la boca. O sigui, les conseqüències són molt greus per no haver tingut una cura
com cal de la boca cal, durant tota la
exacte,
vida, no?
Exacte.
Fa un moment amb l'Albert parlàvem bé, el paraigües d'una multinacional amb diferents delegacions, etc, etc. No és el cas de la Clínica Dental del Vinyet, però és evident que ara, no sé si dir multinacionals o corporacions, bé, que es mouen molt en aquest àmbit, sí, sobretot en l'àmbit dels dentistes, de tot sí, això, no? Clar, fins a quin punt la incorporació d'aquestes grans xarxes d'establiments d'higiene dental o d'intervencions sí, a la dentadura han afectat o han canviat el mapa de funcionament dels
sí,
centres?
O sigui, han canviat una part per bé. O sigui, ha fet que hi hagi més competitivitat, ha fet que els professionals ens tinguin que preparar més, ha fet que la gent tingui més consciència d'aquesta cura per la seva boca, mm-hmm, perquè clar, és un oferiment que fan a la massa. O sigui, a mi el que em preocupa no és el que ho faci bé, sinó el que ho fa malament. M'explico, o sigui, a mi si ho fan bé, m'és igual que sigui una franquícia, que sigui un dentista de la cantonada, però que ho faci bé.
És un món molt franquiciat ara aquest, no?
Sí, perquè és un món que estava per explotar en quant a franquícies i es van muntar unes franquícies. El que passa és que aquestes franquícies tenen que treure beneficis monetaris instantanis. En el moment que no els treuen és quan baixen el llistó de fer les coses bé. I no parlo només de franquícies. Qualsevol que es trobi en una situació en què ha fet una inversió del que costa muntar una clínica, que és una burrada,
sí,
que no pot pagar pues, aquestes quotes, suposo que baixa aquest llistó. Això és el que em fa por, que no hi hagi control per quan es baixa el llistó. No tot val. O sigui, este que tenim molta més cura. O sigui, una dent no és, pues mira, com no li dones valor, pues ja et dic que la tens que treure i ja et posaré l'implant més endavant. No. O sigui, a veure, com diu un amic meu, el mejor implante que yo te pueda poner no es como el diente que te ha puesto Dios. O sigui, es que no es así. O sigui, per molt bon implant que jo pugui posar...
D'acord. Encara que algú pugui pensar que les dents li han pogut fer mal, etc, etc.
És que, fixa't, un detall. O sigui, sí, la Vox Populi és... Si em falta un queixal, com no se'n veu... Però a veure, com mastegues? Només per un cantó? Aquest cantó és com si anessis coix. O sigui, arribarà un dia en què també petarà. Llavors, bueno, però ja farem. No, o sigui, a veure, tens que menjar. Tu tens que caminar amb les dues cames, no només amb una. I això costa de fer entendre. I la gent ho està entenent, eh? O sigui, cada vegada ho expliques i ho està entenent. Clar, quan veus que tota aquesta feina d'anar explicant, d'anar conscienciant, se't ve a terra, pues, perquè ve un i et diu... 24 horas, todo te lo hago en un momento y dices, ostras.
Sí, Albert.
No, he de dir que, perdona que ho faig des de la més absoluta ignorància, però és veritat això que dius, que la gent ens hem de cuidar la boca, no? En general, i que ara, amb la situació i l'entorn que tenim, doncs és allò de dir, escolta, jo vaig al dentista el dia que em fa mal, ja, aquell dia que em fa mal queixar-li, que dius, ara sí que ja no puc aguantar-me, no? Mm-hmm. Però també és veritat que, d'alguna manera, jo crec que el món aquest ve de l'altre extrem també, sí. Que en aquests últims anys doncs, la gent, doncs, més enllà de que si li feia mal o una qüestió de salut, també hi havia una qüestió d'estètica, i la gent anava o anem al dentista
blanquejar les dents,
ja no parlem ja de l'ortodòncia infantil, no? Que en seguida les dents abans la canalla, escolta'm, si tenia una dent cap endavant i l'altra cap enrere, doncs mira, mala sort, no? I ara en canvi, correcte, tot això hi ha de tot una que jo, i aquí la meva ignorància, no? Que no sé ben bé on està el llindar entre allò que és cuidar el que és l'aparell vocal amb la part estètica, no? És a dir, sí, les dents ben posades, simètriques, alineades.
Sí, anem un altre cop a la informació. Jo sempre he dit que el millor pacient és el pacient informat. O sigui, a mi quan un pacient em diu, posa-me les blanques però no tinc queixals perquè no se me'n veuen, jo els dic, no, primer et poso els queixals i després parlarem de que siguin blanques, perquè clar, com mastegues? Bueno, és que... Però és que clar, jo...
És igual, blanques... és igual mastegar, les vull blanques.
Ja, llavors, és on està la informació. O sigui, tens que ser coherent, tens que tenir aquesta ètica de dir, no, és que primer poso els queixals, després ja parlarem de que siguin blanques, de que siguin...
El que sigui.
Bullies.
És a dir, és una qüestió de salut primer?
Primer salut. Salut en molts àmbits, eh? Sí, no només és per tenir una bona gestió i fer una bona masticació, sinó també que qualsevol enfermetat, que és el problema periodontal, avui dia parlem, va directe a sang. O sigui, si tu tens infeccions cròniques, el cos humà té una capacitat de resolució a la boca, o sigui, de minimitzar els problemes greus, molt, molt, molt important. Però clar, a la llarga això ja s'ha demostrat, o sigui, hi ha estudis que un problema periodontal mantingut en el temps doncs pot afectar al teu cor.
D'acord. Què seria? A la salut general.
Exacte.
O sigui, a partir d'un problema, d'una boca mal cuidada,
correcte,
per dir-ho així?
Correcte. Hi ha estudis i
entenc, sí, però, pel que dieu, doctor, que hem passat un període, diguem-ne aquest període de bonança, en el qual el vessant estètic, com apuntava l'Albert, era molt evident, suposo, que en les clíniques dentals també, no?
Sí. O sigui, l'estètica ha pesat i és correcta, o sigui, és important, perquè la boca té una part social molt important.
D'acord.
O sigui, avui dia...
Com somriem, sobretot.
Exacte. O sigui, el somriure, que és la millor eina de comunicació que tenim entre nosaltres, és el somriure. Pues si no la tenim bé, baixa la teva autoestima.
Faig una pregunta, potser és molt simple, a partir de la vostra experiència. Sí. No, en algun moment penseu, aquesta persona, on va amb les dents tan blanques? Blanques. Com si fos allò un blanc d'hospital.
Jo ho veig.
D'acord,
sí.
Jo us ho pregunto, perquè a vegades
blanques
veus allò...
Blanques i superalineades.
Ah, exacte, veus allò pel carrer o per la televisió, gent amb unes dents blanquíssimes que semblen encalades de paret, i dius, no sé exactament si us especialista...
Sí. D'acord. Això és com si veus una persona molt gran, sense cap arruga, o veus una persona supermorena...
D'acord.
Tot extrem és dolent.
D'acord, això no es fa amb bicarbonat, és clar, es deu fer amb alguna altra cosa. No,
es fan amb peròxid de carbamida, que és un producte que el que fa és obrir el poro que pot tenir la lent per poder treure aquestes taques internes que n'hi ha. És un procés químic.
D'acord, tornem a l'inici. Com afronta una clínica aquest mercat d'àmplia competència amb franquícies? Qualsevol sitgetà veurà que en fi, que aquí Sitges mateix hi ha una oferta amplíssima, llocs en què a 10 metres de distància hi ha una clínica dental, una entrada d'escala i una altra clínica dental. Com s'afronta aquest?
Pues només n'hi ha una, que és amb bona qualitat, amb la qualitat, o sigui, amb bon tracte, amb professionals amb les seves especialitats contrastades. O sigui, un no pot saber fer de tot, o sigui, tens que tenir especialistes per a cada una de les diferents patologies que tenim.
Se'n troben?
Sí, que, sí. Ara és un bon moment per trobar,
bons especialistes
qualificada, perquè és que per sort en aquest país tenim gent molt preparada, molt ben preparada. O sigui, estem en un nivell molt alt a nivell de odontologia, parlant, o sigui, és un nivell molt alt, molt alt.
El preu hi té molt a veure, la crisi obligat a rebaixar preus, la crisi obligat a reconsiderar sous, la crisi...
Sí, veure, la crisi està posant al seu lloc a molta gent. És una de les coses que té la crisi, que està col·locant un ordre, ni fer barbaritats, de que tot val, ni anar cap a barbaritats de preus caríssims. O sigui, està col·locant tot en el seu ordre.
Suposo que és difícil trobar el valor de les coses quan veníem d'un moment en què, diguem-ne, estava situat en una escala segurament poc coherent o poc ortodoxa.
Sí, li està passant a tot el sector. O sigui, parlem de la vivenda, d'anar de tapes. O sigui, ara costa un preu raonable. O sigui, vam assumir amb el canvi de l'euro, vam assumir amb molta alegria aquesta pujada del cafè de 100 pessetes a 1 euro, i dius, ostres, és que estem parlant d'un percentatge molt alt, i no passava res. I clar, ara s'està regulant, els mercats es regulen, o sigui, tota societat, tot sistema acaba tenint un ordre, a les bones o a les males.
Perfil de client: persones joves, persones grans,
tot tipus de perfil. O sigui, nosaltres atenem tot tipus de perfil. O sigui, avui dia les ortodòncies ja no són exclusives de nens. O sigui, tenim gent de 50 anys que s'està col·locant ortodòncia. Pues per què? Perquè l'ortodòncia no només és una qüestió estètica. O sigui, si tu tens les dents mal col·locades, empitjores la teva higiene, no pots cuidar-les com tindries que cuidar-les, i llavors, pues, si no les col·loques bé, pues és, cada vegada s'està fent més.
Molta gent preocupada pel que li pot costar?
Sí, hi ha molta gent que compara. El que passa és que jo sempre els dic, compara, però...
Compara allò de dir, de venir en pressupostos, escolti'm, allà m'ho fan...
Però que sigui el mateix, que estem parlant sempre del mateix. A vegades, no, és que allà m'ho fan per 1.000 i tu m'ho fas per 3.000. Bueno, però què t'estan posant? T'estan posant unes dents de plàstic o de ceràmica? Clar, és que és diferent, no és el mateix. No, és que és la que em diuen, bueno, pregunta. O sigui, per això jo li dedico moltíssim, moltíssim temps a informar, a que el pacient em faci les preguntes, encara que pensi, és una tonteria, no, fes-me la pregunta, perquè jo et contestaré. Què vol dir, pues, una dentadura amb un cargol de titani de grau 4 o de grau 1, per què tens que tenir els queixals, per què tens que, abans de posar-te els queixals, cuidar-te el teu estat periodontal, com tens que netejar-te, quines eines tenim al mercat per netejar, és que són moltíssimes.
Tot és solucionable?
Quasi tot, no tot.
No tothom té la possibilitat en un moment donat de poder retornar a una situació de normalitat amb una dentadura.
No, per desgràcia, perquè hi ha col·lectius que a més molt sensibles, i ara voldria dir-ho perquè portem molts anys darrere de...
I ho pregunto per si això depèn també d'un bon diagnòstic, és a dir, una persona en una determinada circumstància pot anar a algun lloc i li puguin dir, sí, escolti'm, nosaltres li podem resoldre, pot anar a un altre i diguin, no, escolti'm, lo seu, ho sento, però podem arribar fins aquí, i que s'agafi aquella esperança de qui li digui, no, mira, encara m'ho poden resoldre.
Sí, a veure, hi ha moltes formes de fer-ho, però jo el que quan em deies,
el col·lectiu referia
a les persones que tenen discapacitat. Tenim un fa molts anys que estem treballant, intentant treballar amb l'Ave Maria, pels seus usuaris, i clar, ens trobem que ells, per desgràcia, no es poden cuidar la boca.
Clar.
I per desgràcia, fer una simple neteja el tens que ficar en un quiròfan, i el sobrecost de fer una simple neteja és altíssim i no els hi entra en joc. I hem fet amb l'altra clínica, amb la que tenim a Vilanova, de Sant Antoni Abat, del Consorci, hem intentat fer aquest pla pilot i clar, no hi ha recursos.
D'acord. Ara ens hi ficarem amb això, amb el que entra, amb el que no entra, amb el que deixa d'entrar sí. I totes aquelles qüestions relacionades amb el món dels dentistes, més enllà del que és una neteja de una neteja de boca. Correcte. Un cable sí que és per tota la vida, per això, no?
No, afortunadament no.
Ah, no?
Per nosaltres no. No, jo que volia incidir una mica en el que el doctor tota l'estona està incidint molt en un factor que em sembla molt essencial, que potser no ho diu en aquests termes, però és el de la qualitat.
Sí.
S'està parlant molt de la qualitat. Jo crec que aquest és el factor essencial que ens ha de projectar. Sempre parlem de la crisi com un factor d'oportunitats, pel que quan hagi passat, aquesta selecció natural que fa la pròpia crisi, i sovint parlem de valor afegit, parlem de competitivitat, parlem de tota una sèrie de factors, d'elements, però crec que l'essencial és el de la qualitat. O sigui, aquesta neteja ha de servir perquè ens enroquem amb el que són factors de qualitat, que aquests són els que prevaldran i que són els que reforçaran el que després quedi.
Encara ens ho poseu millor. Què estem disposats a pagar per aquesta qualitat?
Bueno,
per un cable que no sigui com un altre cable, no, o per una...
Tot, com també deia el doctor, tot és d'un terme mig. Vull dir, a veure, sí que és veritat que en la boca dius, home, allò és per tota la vida, però clar, és que la vida, com abans comentàvem, la vida cada vegada s'allarga més. Per tant, no és el mateix parlar-ho fa 20 anys, fa 40, que parlar-ho ara. Per tant, clar, abans deia, no, tota la vida, i ho deies, i tenia segurament la garantia que seria així. Ara dius per tota la vida, i segurament el doctor ja no té tota la clarividència de que realment sigui d'aquesta manera, no? I amb tot, jo crec que amb tots els ordres de la vida passa el mateix. Aleshores, amb els cables elèctrics, també. Perquè no és tan important, de vegades, que el producte tingui la qualitat que se li demana, que se li exigeix pel que s'ha pagat, sinó també l'ús que se'n faci. És com tot, l'ús que se'n faci, doncs ho pateix a la boca. Vull dir, si nosaltres en fem un mal ús, ens el cuidem malament, doncs aquella boca no durarà el que està previst que duri. I els cables elèctrics passa exactament
ara el mateix. Ara qui ens escolti pensarà, esclar, quin ús de cable elèctric si el tinc jo dins la paret, engego...
Sí.
Com el considerem?
Evidentment no parlem potser
del cable domèstic.
Que corre domèstic a les cases i que està allà quiet
que,
i està.
Està no, que hi endollem el secador.
Moltes vegades sí, hi endollem el secador i després hi endollem no sé què més i l'altra edat i al final va un sobrecarregat, perquè bueno, avui és un món tenim un món tecnificat i per tant cada vegada exigim més i cada vegada sobreexplotem més doncs, les instal·lacions. Per tant, això és així. I si anem amb instal·lacions antigues de cases doncs, velles o d'allà d'una certa edat, doncs això encara pateix més perquè les instal·lacions moltes vegades no s'han modificat, que aquest és un ninxo que et diem ara d'oportunitat, o sigui, ja no tant la nova vivenda, que evidentment sabem sí. Que això no té cap sortida,
sinó les vivendes antigues.
Les renovacions, tot el que és doncs, el manteniment.
Encara hi ha gent que té cable trenat?
Sí, tant, hi ha instal·lacions, però bon, i tant, i a més, això me ligaria també molt bé amb el discurs del doctor.
Ha de ser un cable sensacional,
Hi ha gent que ens ve, hi ha gent que ens ve amb cables, jo temps enrere encara vaig tenir l'oportunitat d'anar nosaltres a l'arxiu històric nostre de Pirelli Prismian, el vam cedir fa un any i mig o dos anys ja, a l'arxiu comarcal del Garraf,
sí.
I hi vam cedir-hi de tot, fotografies, documents, els llibres comptables, etcètera, i temps enrere encara ens va fer una consulta d'un cable antiquíssim que tenien instal·lat i ens deien, escolta, de moment funciona, però em podeu donar garanties? I jo, escolti, però senyor, com volem que li donin garanties? I vaig haver d'anar a buscar un catàleg que teníem a l'arxiu per mirar a veure quines característiques tenia, perquè evidentment fa anys que s'ha deixat de fabricar, per tant passar allò mateix, dir, escolti, miri què li sembla, vol dir que m'hauria de fer alguna cosa? Home, doncs potser sí que s'hauria de fer alguna cosa. Doncs, amb els cables també passa, i segurament que perdríem d'altres materials i altres elements i passaria el mateix.
Però segurament més d'una sorprendria de la... Bé, de l'antiguitat a la qual poden arribar determinats cables
sí,
i encara
sí,
estiguin en funcionament, sí, no? De la longevitat d'alguns cables.
Jo em referia a l'explotació, perquè quan parlem ja de cables d'una certa envergadura,
d'esteses elèctriques,
de mitja, alta tensió i tal, la gran paradoxa és que nosaltres tenim tècnics molt qualificats que estan allà fent càlculs sofisticadíssims de per com han de ser les distàncies que ha d'haver-hi, els corrents induïdes, no sé com expliques i tal, i després un dia passa alguna cosa i vas a veure la instal·lació d'un client o les galeries per on te passa allà, i veus allò, els cables un sobre l'altre de qualsevol manera, perquè en el seu dia es van instal·lar bé, no estic dient que no es haguessin instal·lat bé, però després doncs allà s'hi ha anat posant de tot,
dues qüestions, una molt també de peu de carrer, quan a vegades hi ha un incendi forestal i diuen no, els cables elèctrics, que tal? No sé si amb el senyor Tubau i amb la gent de Prismi no els diuen d'allò, cables, sempre els cables, sempre els cables.
Sí, no, home, a veure...
Això pot passar,
Això pot passar, i això pot passar, i això és el risc que abans dèiem de que les companyies elèctriques, sobretot en aquest país, doncs, moltes vegades jo quan hi ha les grans apagades, incendis i tal, no estic dient que tinguin la culpa sempre, perquè tampoc és veritat i no seria cert, però segurament doncs exigeix un manteniment molt més important del que s'està tenint.
D'acord, on és la competència ara?
On és la competència? La competència nostra, en el nostre cas, doncs, evidentment, doncs, ve de l'est, ve dels fabricants de Corea, de Japó, de Xina. Quin és el factor que fa que encara avui Europa i el món occidental, dit d'aquesta manera, Amèrica i tal, encara prevalguin marques, o sigui, el posicionament encara siguin marques europees i marques americanes? Doncs el diferencial és la qualitat. En aquest moment és la qualitat. Allò mateix que explicàvem abans, que nosaltres en aquest moment una sortida doncs, viable és la de que ens estan delegant mercats emergents que estan funcionant, ens deleguen perquè els ajudem, això va passar a la inversa doncs, no fa massa temps, l'any 2007-2008 nosaltres estàvem apalancant-nos amb els nostres col·legues de molts altres països perquè ens ajudessin, perquè la demanda aquí interna era molt potent i nosaltres no arribàvem, no teníem prou capacitat, doncs bé, doncs nosaltres vam anar doncs, a recollir una miqueta de molts llocs, però fins i tot de la nostra pròpia empresa a Xina els vam haver de rebutjar, va haver-hi un moment que vam dir no, prou, Xina no, perquè no cobrien els estàndards que nosaltres exigíem, i estem parlant de la pròpia empresa, eh? Per tant, encara avui per avui el filtre continua sent la qualitat.
La qualitat. Què exigeixen, si és que exigeixen alguna cosa, les grans empreses mèdiques, les asseguradores mèdiques, quan es tracta d'arribar a acords amb una clínica dental?
No massa. O sigui, l'únic que demanen les companyies és que el preu que diuen que tens que posar el posis
i ja està.
Donen per suposat que la resta ja ho fas correctament. A veure, i així és com té que ser. Però clar, com tot, hi ha gent i hi ha professionals. O sigui,
perquè està per l'usuari allò que dèiem, no? Què entra, què no entra, i hem de suposar que contractaria l'empresa que faci que li entrin més coses d'una manera gratuïta, sí, que no una altra, no?
Sí, a veure, una neteja. Les companyies d'assegurances fan que entri una neteja. A veure, una neteja es té que fer amb ultrasons i després es té que polir bé. I ho té que fer una persona que es diu una higienista dental. És una
especialitat
que es té que fer. Moltes vegades no es fa per una especialitat, per un especialista. Hi ha franquícies que et diuen la neteja gratis. La neteja, en principi, el que marquen els cànones del buen hacer, es té que fer al principi. Quan fas el tractament, el primer que tens que fer és la neteja per baixar el nivell de bacteris i poder veure i poder treballar correctament. Clar, les franquícies que t'ho donen gratis és l'últim que et fas. Per què? Pues perquè s'asseguren de que t'has fet el que és pagant. Llavors, clar, no és lo correcte. A veure, clar que no és lo correcte. Que pot empitjorar?
Ens movem en aquell llindar tan difícil.
Clar, clar. Llavors, una cosa tan senzilla com aquesta,
Està clar. Doncs no tenim temps per gairebé més. En 30 segons, agenda, Susana.
Doncs vinga. Aquest cap de setmana, demà divendres i el dissabte, el Consell Econòmic i Social de l'Alt Penedès, CESAP, organitza les 5è jornades de la Penedesfera i Turisme. I dintre d'aquestes jornades, l'ADEC realitza una taula rodona el dissabte, el dia 26 de maig, amb el títol Com atraure l'autocaravanisme gràcies a la xarxa. Més informació, tot el detall de l'agenda d'actes a www.adec.cat, on també a l'apartat de formació podeu consultar tota la relació de cursos que tenim previst per començar el que queda aquest mes de maig i també noves propostes pel mes de juny.
Són les 11. Susana, gràcies.
A vosaltres.
En Ramon Pérez, gràcies.
Moltes
Albert
gràcies.
Tuà, gràcies.
Moltes gràcies.
En 5 minuts tornem. Fins ara.
Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.